Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Avui estem celebrant de forma anticipada el Dia Mundial del Turisme. El Dia Mundial del Turisme és el proper dia 27, és a dir, demà passat. Avui, de 25, el celebrem, com ja és una tradició, pràcticament, al Castell de Viard, a Masarac, a Terres Gironines. Estem aquí, precisament, i a més estem en el punt en el que estan iniciant, comencem en el punt que estan iniciant tots els actes de celebració i commemoració d'aquest Dia Mundial del Turisme. Però abans de tot això, ja sabeu, si posem unes quantes xifres, estem parlant d'un dels sectors, si no el que més, un dels més importants a Catalunya en qüestió de PIB, en qüestió d'una feina, en qüestió, a més, de marca, perquè no oblidem que el turisme no només és una qüestió de producte i de portar fortuna al territori, sinó, a més a més, és una qüestió de marca, de la impressió que es porta la gent que ens visita cap a fora. És a dir, és la cara visible de casa nostra, no? Si poso una xifra, fins al juliol, el nombre de turistes que vam tenir a Catalunya van ser de 10 milions, una mica més de 10 milions de visitants. Després ja actualitzem els diferents convidats, aniran actualitzant, doncs, aquestes xifres, no? De fet, això és una variació, aquest nombre de turistes que han vingut a Catalunya, del 17, una mica més del 17%, en comparació amb l'any passat. Això va bé. Catalunya va bé. El turisme a Catalunya va bé. Aquesta seria possiblement una conclusió final. Però, davant de tot això, s'obren unes quantes preguntes i unes quantes incògnites que avui també aquí, si tenim l'oportunitat, desvetllarem. Primer, cap on va el turisme? Estem parlant de sostenibilitat. Estem parlant del tipus de turista que volem a Catalunya. Estem parlant de la qualitat del turista. Aquesta seria una de les quantes coses que hauríem de parlar i hauríem de veure davant de tot això, insisteixo. Són preguntes que de totes tindrem clarament i que farem aquí preguntes. Atenció, a més, ara que estem començant, deia que començàvem el programa precisament en el moment que iniciaven els actes d'aquest Dia Mundial del Turisme i penso que ara sentirem els trabucaires que estan a punt de fer... Sí, de trabucar i de fer els honors als vescomtes de Viard, que són els, les persones, les autoritats, doncs fan d'anfitrions de tot això. No sé si... A veure si tenim sort i podem escoltar els trabucaires, que no és una qüestió... Bé. Sí. Això que heu sentit m'acaba d'espantar. Carai. Bé, qualsevol persona que tingui cabell en aquell moment s'ha d'espantinar perquè són unes trabucades importants. És una paral·lelada de les costums del territori, en aquest cas, per donar la benvinguda al què. No sé si val la pena ara donar pas a serveis per... No val la pena, ens esperem una mica. A que acabi això. Penso que queda un... Ja ha fugit, això. No ha funcionat bé. Bé, ui, aquest tampoc ha funcionat bé. A vegades no és fàcil, però les trabucades... Van dos que no funcionen, però aquest sí. Bé. Justament, a més, ens hem posat just al costat. Vull dir, tampoc hem estat afortunats a l'hora de continuar el programa sense trabucaires, no? Però bé, així veieu amb son directe d'una de les qüestions arrelades. Doncs els trabucaires que donen inici a aquesta celebració de la 18a edició del Dia Mundial del Turisme al Castell de Viard a Masarac. Carai. Menys mal que tenim ben agafat el micro, perquè us puc ben assegurar, si aquest so que sentiu Es nota... Bé, ja s'ha acabat. Bé, en aquest cas... Ara entraran els vescomtes de Viard... Ah, no, quedava un, mira. Entraran els vescomtes de Viard per iniciar, doncs, els actes oficials d'aquest Dia Mundial del Turisme. Dit això, ara sí, anem a informació de serveis i el temps que ens espera. El temps que ens espera de cara avui, atenció, perquè ja ho heu notat, si he sortit al carrer, en principi aquest matí feia una mena de fresqueta, fresqueta, però això serà només per les nits, perquè durant el dia, doncs, gaudirem d'unes temperatures prou de caloreta. Vull dir, comencem la tardor, perquè ja estem en plena tardor, amb temperatures estiuenques en aquest cas. No esperem pluges, potser algun núvol al començament de la tarda cap a la costa del litoral, però litoral central, però més enllà d'això, res més. Dia, doncs, sol pràcticament a tot el territori i amb temperatures estiuenques. Això és el que ens toca. I anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit, preguntem a la Mireia Camats. Mireia, bon dia, benvinguda, bon dia del turisme.
Hola, bon dia. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant l'autopista AP7. Només ja se circula per un carril, al Voral, a la Roca del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident d'un camió. Això provoca 2 quilòmetres d'aturades. La TV-3454 està tallada a l'Aldea en tots dos sentits per un camió volcat. L'alternativa és la Nacional 340, la B30 i a Quart Barberà en sentit sud, a la 2 i intensitat del Carràs en sentit Lleida i a Cervera en sentit Barcelona per obres. També per obres la Nacional 340 hi ha intensitat de l'Arbós en tots dos sentits i a la C31 hi ha retencions entre Cunit i Cubelles en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Mireu, en els detalls, moltes vegades hi ha la solució als problemes. Fer una compra important i no tenir en compte tots els escenaris col·laterals ens ha passat a tots. Això passa. Avui ja hem parlat possiblement de les claus de comprar-se un cotxe de primera mà, de segona, vam parlar l'altre dia precisament, elèctric, de combustió, com està la situació. Però, atenció, no sé si us heu fixat, però avui en dia els cotxes no són com els d'abans. Acabo de dir una absoluta obvietat. Fins aquí no descobreixo res. Però, si apliquem això a altres qüestions, als espais de la ciutat, llavors aquí hi ha un punt clau. I em remonto potser a l'època del Seat 127, aquest famós utilitari, o al 600 fins i tot, i els cotxes d'ara, que són pràcticament tots SUVs. És a dir, els cotxes d'ara són molt més grans, molt més grans. Què passa? Doncs que hi ha problemes que els pàrquings. Segurament, si teniu un d'aquests cotxes d'aquest tipus de tamany, en funció de quin garatge o de quin pàrquing trobareu que les places d'aparcament, doncs, no són... Bé, que has de sortir pràcticament pel sostre, en tot cas, eh? Sergi Torbo, migdia, benvingut, com estàs?
Molt bé, senyor Cruz, abans de tot sé que l'elogi debilita, però enhorabona per aquesta transmissió dels trabucaires en directe que han pogut escoltar, perquè has fet moltes coses, eh? Però ja feia en directe el seguici dels trabucaires, entre ja amb els top 5 de les narracions de vostè. Fet sensacional. Acabó. A part dient quin sonava bé, quin sonava malament,
correcte,
on hi havia
correcte.
Un error...
Sí, sí, sí.
És a dir, una informació molt detallada.
No, no, això no pot ser qualsevol. Aquesta retransmissió de trabucaires està a l'abast de poques persones en aquest sí. planeta i acabo de complir un dels somnis de la meva vida.
Això, que...
Tu ja ho saps, Sergi.
No, que improvisada, perquè no t'havies preparat abans fer una retransmissió de trabucaires.
No, és que a més ha coincidit en el moment. És a dir, això, ho feia això genial. O no podia fer cap altra cosa. Vull dir, no hi havia cap altra sortida. Bé.
No, no, això és l'adaptació. Futurs periodistes, això és l'adaptació d'un locutor de ràdio en directe.
Bé, en aquest cas, parlant del tamany dels pàrquings dels cotxes, hi ha un nom ja a aquesta situació, autobesity, i això ja, aquest nom sí que s'ho paga, és la autoobesitat o obesitat dels cotxes. Per què es diu això? Bé, és una cosa molt òbvia també, Sergi, però...
Sí, sí, no, hi ha noms per a tot, eh? Hi ha noms per a tot. Ja no és l'obesitat personal que cadascú pugui tenir, sinó és l'obesitat dels cotxes, i a veure, aviam, hi ha xifres, tu acabes de dir. Saps quin ha estat el cotxe més venut l'any 2022, si no vull fer ara publicitat de la marca, sinó que és una data informativa.
No, quin?
Pues el Hyundai Tucson.
No és petit, aquest cotxe, precisament.
No, no, exacte. Pues mira, fa 90 centímetres més llarg i 34 d'ample del mític, que tu n'has parlat, Seat 127.
Val? Bueno, és, 90 centímetres més llarg. El Seat 127, comparat amb aquest que m'acabes de dir, estem parlant d'un patinet davant d'un autobús. Sí. És una cosa...
Clar, aleshores, les ordenances, per exemple, a Barcelona, dels pàrquings, de les amplades i les llargades dels pàrquings, data de l'any 1978. 78. I estipula, en aquest cas, que han de tenir les places 4,50 metres de llarg i 2,20 d'ample. Saps quan fa el Hyundai Tucson?
Va.
4,50 de llarg. 4,50.
Déu-n'hi-do,
eh? I d'ample, 1,856. És a dir, únicament li sobren 17 centímetres d'ample, però s'ha de tenir en compte que has d'obrir la porta per sortir del teu vehicle, perquè no és aparcar. Has de sortir del vehicle, perquè si no te quedes allà segrestat.
No, imagina't, si hi ha al carrer, de forma normal, quan aparques al carrer, ja és difícil a vegades trobar un aparcament d'aquesta mesura perquè entri el cotxe. Clar. Imagina't a un pàrquing amb uns pàrquings estrets.
Has de trucar a la grua perquè vingui la grua per poder retirar el vehicle del qual tu estàs dins però que no pots sortir. No, la cosa té el seu què, eh? Té el seu què.
I bé, clar, parlem de solucions,
comença a ser un problema.
Parlem de solucions. Quines solucions es poden plantejar davant d'aquest problema?
Sí, bueno, ho ha documentat la OCU, el 54% dels pàrquings no tenen la mida suficient i en aquest cas la millor solució seria dura, és eliminar places.
Però, eliminar clar, places,
amb,
sí.
Clar. Amb eliminar places s'eliminen guanys, si són de pàrquings tan públics com privats, no? Perquè hi ha les concessionàries. Però, és clar, davant de l'amplitud de cotxes és o fer nous pàrquings, però dels antics, que són la immensa majoria, la millor solució, però potser no la més econòmica, seria eliminar places, la qual significaria també, si s'eliminen places, que doncs un increment de preus a l'hora d'aparcar el teu cotxe.
Bé, doncs mira, precisament parlarem directament d'aquestes places amb el director de l'Associació de Garatges de Barcelona, el senyor Xavier Ferrer, que el tenim al telèfon. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
O fem més petits els cotxes o ampliem les places, perquè a vegades costa, eh?
Bueno, jo crec que molts aparcaments ja ens estem adequant a com els cotxes estan evolucionant, I llavors estem suprimint places. El problema és suprimir places, si no hi ha columnes, és molt més fàcil.
Sí.
Perquè el percentatge de pèrdua és menys. Però si hi ha columnes, que entre columna i columna hi caben tres cotxes i n'has de posar dos, doncs aquí la pèrdua pot ser d'un 40%, pot ser d'un 40% amb aquests aparcaments subterranis que tenim a la ciutat,
sí. Un 40%, clar, era l'altra pregunta que t'anava a fer, que, clar, evidentment, adequar els espais als cotxes d'ara, que són grans, que clar, sí. Això significa, el que tu dius, un baixar la capacitat de cotxes que poden aparcar, i això representa un 40% de pèrdua econòmica per un pàrquing?
Però 40% tant. De places, més o menys.
Ah, de places. I econòmicament això com seria? O sigui, clar, també baixaria econòmicament.
Econòmicament, ja pots comptar, també, no sé, no ho he tastat, això, no ho tinc tastat amb números, no? Però el que estan fent amb alguns aparcaments de concessions sí, és que ja han suprimit entre columna i columna de 3 a 2
sí.
I l'altre espai l'han reservat per motos, així. És clar, queda un espai per adequar per motos, així. O fer la plaça super ja de grandiosa, saps?
Però, clar, és una qüestió que inevitablement s'ha de passar per aquí, no? Perquè si els cotxes són grans i la majoria de cotxes són grans, és un camí que s'ha de seguir, no?
Sí, però com és lliure mercat i no hi ha ningú que t'imposi
no, clar.
El que vulguis fer, pues, és ja de cada un que faci el que
cregui,
convenient, no? Poder les concessionàries ho tenen més difícil o ho veuen d'una altra manera, no? Que els privats poden... Els privats públics, saps? Privats públics, doncs, tenim a millor doncs, la facilitat de fer-ho més fàcil, no? És a dir, doncs, mira, això està evolucionant cap aquí i ens hem d'adequar, perquè si no saps què passa, que dius, si hi ha un aparcament que té una plaça gran i el de costat no la té, on vas tu? Al final vas a la comunitat, no?
Però si tens el cotxe gran, intentaràs aparcar doncs, una plaça gran. Quan parlo de plaça gran, parlo d'una plaça que càpiga el cotxe i que pugui sortir bé del cotxe. Bàsicament és això, quan parlem de plaça gran.
Sí.
Però, clar, el sector, com tu bé has dit, no hi ha una normativa que obligui això. Això és una qüestió clara. És una qüestió...
No, perquè la normativa de l'Ajuntament és que és de l'any 78.
Ostres!
És de l'any 78 i aquí no s'ha modificat.
Tan antiga? No sabia que era tan antiga. De l'any 78?
De l'any 78, sí. De l'any 78 és la normativa, perquè ja vaig em van fer un dia una entrevista també a Catalunya Ràdio i amb el Col·legi d'Arquitectes o d'Aparelladors i va sortir la notícia, que ho van treure ells la notícia aquesta, perquè jo no ho sabia, no teníem, pensava que era tan ambigua, tan de lluny.
Clar, és que l'any 78, que estava el 127, que era un cotxe petit, que eren com patinets, aquests cotxes.
Sí, sí, clar. Si t'hi fixes, també, això ho tenen a la problemàtica de les finques privades, no? Que es van fer també els aparcaments, els parcs, les places que compraves, doncs eren, per el que tu dius, els cotxes que havien abans de l'època, no? I clar, si tu compres ara un cotxe gran i al de costat també es compra un cotxe gran, aquí tens un problema afegit, eh?
Sí, 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 sí. Està clar. Llavors, clar, la pregunta que et volia fer també és una qüestió que, com bé has dit, no hi ha normativa ara mateix aplicada o actualitzada. Hi ha una del 78, però no està actualitzada. En aquest cas, és a dir, si un garatge la vol fer les parquis més grans, està a la seva mà. Igual que el del consumidor escollir un altre. Fins a quin punt el sector es vol adaptar en tot això? Hi ha una tendència a una adaptació? M'has dit abans que sí, que hi havia alguns llocs que sí.
Sí, sí, sí. Nosaltres, jo, que a tots els agremiats d'ací, o quan passo per algun aparcament que s'està ara, que pinten o algo així, doncs a vegades entro i veig que han fet a mi les places més grans i el felicito, el propietari, no? Però el felicito perquè s'està adequant a lo que és la realitat avui dia, vull dir, a la realitat de... Mm. És que un mini, com era un mini abans, i mira com és un mini ara.
No, és que ja no és tan mini. No és tan mini, el mini ja no és tan mini.
No.
Jo estava pensant ara en la mobilitat, per exemple, no? Que, clar, si ampliem places de pàrquing i això significa una reducció del 40% de capacitat, significa que baixa la capacitat d'aparcament a Barcelona.
No, perquè molts avui dia no estan els aparcaments tan plens com estaven abans, ho entens? No? Amb la pandèmia ha canviat molt tot, no? També el preu que està la gasolina, tot, el teletreball, tot, és que tot ha canviat. Vull dir, pots trobar algun aparcament en un moment donat que tingui puntual posat al complet, eh? Vull dir...
Sí, en moments determinats del dia, en tot cas, o d'un event concret, d'acord?
Sí, algun event concret,
Doncs senyor Xavier Ferrer, director de l'Associació de Garatges de Barcelona, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver respost a les preguntes, molt amable.
No, gràcies a vosaltres, eh? Ja sabeu on estic a disposició quan vulgueu,
Doncs és el què, vull dir, tornar a pintar i sobretot és una qüestió de, ja es deia bé, si vols fer més amples les places de pàrquing hauràs d'eliminar alguna, perquè si no hi haurà manera. Bé, una qüestió capdalt, i recordo que estem en directe des del Castell de Villart a Masarac, celebrant aquest Dia Mundial del Turisme, la seva 18a edició, i de seguida parlarem amb el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya i vicepresident de Foment, el senyor Santiago García, que el tenim aquí amb nosaltres. Hola, Santiago, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Benvingut. De seguida amb ell fem i valorem temporada i d'altres coses aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca? En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317 93-373-3317
www.oloresmetal.com.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
Perdone, pero aquí nadie ha pedido sushi.
Sí, 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 Mariona, he sido yo. No veas qué hambre.
Debe ser del esfuerzo que haces cada día, ¿verdad, guapito?
Empieza el tiempo sin IVA de Galerías del Tresillo. Nos comemos el IVA de toda la tienda. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner, cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Doncs aquí estem en directe celebrant aquest Dia Mundial del Turisme des del Castell de Viart, a Masarac. En aquest cas, parlem i comencem a parlar del turisme d'aquesta temporada, que no sé quan estan. Ara, és una d'aquestes preguntes. Tenim aquí amb nosaltres el president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya i vicepresident de Foment, el senyor Santiago García Nieto. Santiago, com estàs? Bon dia,
molt
benvingut.
Bé, bon dia.
Quan tanquem temporada? La temporada es tanca. Quan acaba l'estiu, quan acaba l'any, en quin moment tanquem temporada?
No, es diu tanquem temporada quan, sobretot el vacacional, el que és sol i platja, tanca. I tanca més o menys el mes de novembre. Final d'octubre, mes de novembre. Però tampoc és veritat.
El sol i platja tanca el mes de novembre?
Sí, sí, sí. Sí.
Com es nota que no treballa el sector, eh?
No, clarament. Hi ha puestos com tot el que és Salou, la Pineda, sí, tot això, que té fins al 15 de novembre, té molta gent. Lloret té molta gent. Platja dura una mica menys, però Lloret, per exemple, té molta gent, molt francès, que ve tot l'octubre, tot el novembre, molt de belga, i llavors és quan es tanca. Però bueno, tampoc es tanca la temporada, perquè llavors comença la temporada d'esquí, que també és temporada hotelera, no?
I ens toca, sí.
I després estan les ciutats que no tanquen tot l'any. O sigui,
bé, això és bo, això és bo. En aquest cas, com valoraríem la temporada des del punt de vista hoteler i de restauració? Perquè amb la inflació, la història, al principi penso que hi havia una mica de dubtes com reaccionarà la gent amb la inflació, però sembla que les xifres han anat bé, no?
Sí, han anat bé, però el que passa és que, si em permet, a veure, el que és el Pirineu ha anat molt bé, tot, sí. Lleida, tot el que és Girona ha anat molt bé, Barcelona ha anat molt bé, no simplement amb el número de persones que han vingut, sinó la qualitat d'aquesta gent. Tota la gent és bona quan ve, i sobretot els turistes, però bueno, quan treballem molt en fires, que és el que fem, és un turisme que va molt bé a la ciutat, a tot el que són a la ciutat, no? I a l'economia en general. I s'ha treballat molt bé a Barcelona. I el que és el vacacional no vam començar molt bé, ho tinc que dir, el que deia abans, Lloret, Calella, Malgrat, Santa Susana, tot això. Salou, no hem treballat molt bé al principi perquè és que tenim un dèficit de clients des d'abans del Covid, però amb sí. El Covid, que, i ara amb la guerra, que és el russo. Ah. Nosaltres hem treballat sempre, històricament, Catalunya ha treballat molt amb rus, molt, i molt bé, i amb clients molt bons. Aquests no existeixen. Sí que em sembla que arribem a 800.000. Aquests ni vienen ni se les espera.
És un cop fort, aquest, eh?
És molt. I no han pogut, i sobretot a temporada baixa, no? Parlo d'abril, maig, juny, juliol i agost, al final és...
Fa sol, va sol, pràcticament. Sí, juliol i agost és una cosa que va sol.
Però quan parlem d'aquests mesos, és tot el turisme rus, i no hem trobat un país, un substitut tan fort com el rus, que a més venia molt, 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 i que esperem que algun dia vingui, no solament pel turisme, perquè això vol dir que les coses van bé per Europa i per tot el que sigui.
I tant, no, això seria una molt bona notícia.
Molt
que...
bona notícia, sí.
Bé, de cara, per exemple, quan parlem de xifres, quan parlem de turismes, que bé, quan parlem de Barcelona, que no sé si Barcelona, amb tots els respectes per tot, no? Seria la joia de la corona del turisme per l'atractiu de ciutat que té, en qüestions de fires, en qüestió, perquè sembla que Barcelona sempre hi ha turistes.
Evidentment, el 50% més o menys del turisme que arriba a Catalunya, i més del 50% de la taxa turística que recaudem, molt més, el 60%, ho genera Barcelona. Barcelona és Barcelona, o sigui, Barcelona és de les 5 ciutats del món que la gent, quan li dones un paper on vols anar, del món,
posa
en Barcelona. Això està molt bé.
I tant, i tant.
Està molt bé.
Però això és una qüestió que suposo delicada d'intentar no morir d'èxit, també, no? Quan no. Es tracta d'aquestes coses.
Sí, però els primers interessats d'això no són els ajuntaments, que també, sinó som el sector. No solament els ciutadans, sinó el sector. O sigui, hi ha maneres, i s'està treballant, sobretot ara, amb el nou consistori de l'Ajuntament de Barcelona, s'està treballant des del Gremi d'Hotels de Barcelona, i des de Confecat s'està treballant perquè el que no podem ni volem és morir d'èxit. I per sort hem arribat super a temps, perquè Barcelona és molt gran. O sigui, és evident que ara mateix en Barcelona l'Ajuntament no deixa fer hotels a lo que és zona 1 i 2, que, perquè m'entenguis, el centre de l'Eixample i tot el que és el Born i tot això. Pues els hotelers, que alguns tenen o tenim algun edifici ahí a l'espera, estem contents. Estem contents, en general, dic.
Sí.
A no ser que sigui pues, un palauet, que dius, és que o es fa un hotel de 25 habitacions o això cau.
Sí, sí, correcte.
Està bé, però amb certs condicionants, no?
Llavors ja... És a dir, que la política i l'empresariat, com pràcticament a totes les accions, han d'anar una mica de la mà, aquestes qüestions.
Absolutament.
Un enteniment, no?
Absolutament, però també a Lloret, a Salou, a tot arreu. O sigui, els ajuntaments és molt més important. I aquí a la festa estan el conseller, director general i tot això, però el que és molt important és anar de la mà amb dues persones, que són els ajuntaments i amb els patronats o l'Agència Catalana de Turisme, que són els que fan la promoció.
Uh-huh.
Són els que es gasten els diners que nosaltres recaudem del turista.
I tot això depèn de bona voluntat per les dues parts, de que tot vagi bé?
No. No. No, entre altres coses perquè depèn de política. I política, ja sap vostè, depèn de partits polítics. Hi ha partits polítics que, bueno, que tenen una sèrie de prioritats i el turisme no existeix. I nosaltres crec que tenen que tindre moltes prioritats, però el que tenen que ajudar és el primer sector que existeix a Catalunya, que és el turisme. És el primer sector a l'economia. Jo ho deia vostè, jo estic a Foment. Foment és tots els sectors de Catalunya. Home, el turisme, ara mateix tenim una vicepresidència.
És la màquina.
És que és la màquina. També està, evidentment, tot l'automobilisme, la SEA, tot això, tot, no? Però cuidadic com el turisme, perquè a més el turisme no solament aporta molt, sinó que hi ha comarques d'aquest país que sense turisme quedarien com l'Espanya vacia. O sigui,
s'aniria tothom.
I això és molt més greu que genera economia.
Bé, per acabar, la darrera pregunta que et faig és optimista de cara a tot el que pugui venir?
Sempre.
Perquè tenim la inflació, tenim uns quants coses per fer allà, incògnites, que no sé, que tu estaries optimista de tot això?
Sí, lo de la inflació és important, perquè nosaltres, el turisme, els hotels, hem treballat, els restaurants hem treballat molt bé. Però això no vol dir que la compta de resultats hagi sigut millor que altres anys, en absolut. Perquè la inflació ha pujat, a vegades, un 30% en alguns costos. Però, bueno, és igual, tenim que lluitar amb això, perquè això
és el que toca.
Optimista, perquè la veritat és que ho fem bé. En general, tot el que és el sector turístic català. I jo sóc molt optimista.
Doncs, mira, t'acomiadarem amb la xaranga de fons, fins i tot, que ha arribat ara el moment. Senyor Santiago García Nieto, president de la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya i vicepresident de Foment. Escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i donar-nos aquesta visió en aquest Dia Mundial del Turisme.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt amable. Bé, doncs, de seguida continuem parlant de turisme, i continuem parlant de turisme, tindrem aquí amb nosaltres el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el senyor Miquel Noguer i Planes, per parlar precisament d'això, de turisme, de tot això, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Hoy, Día Mundial del Farmacéutico, desde el Consejo General de Farmacéuticos felicitamos a los 80.000 profesionales que están al servicio de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud. Una profesión sanitaria cercana y accesible que es parte de tu vida. Felicidades a todos.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Estem celebrant de forma anticipada aquest 25 de setembre el Dia Mundial del Turisme. El Dia Mundial del Turisme oficialment és el dia 27, però ens avancem un parell de dies. És igual que celebrar-ho una mica abans o una mica després. Estem a aquesta 18a edició que fem des del Castell de Villart a Masarac i tenim amb nosaltres el president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el senyor Miquel Noguer i Planes. Miquel, com estàs? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies. Bé, bé, no? Vull dir que estem de celebració anticipada, però en definitiva celebració però ja va del Dia Mundial del Turisme. Doncs, escolta, i aquí a Masarac, l'Antonio Escudero sempre ens acull molt bé i que és un dia que ens reunim, s'hi reuneix tothom, no? Ens hi reunim tots, doncs un plaer sempre ser-hi i encantat d'estar aquí. I encantat d'estar amb vosaltres ara.
En aquest cas, quina valoració podríem fer de tota aquesta temporada? Des de la Diputació.
A mi m'agrada sempre fer les valoracions a final d'any. El 31 de desembre és quan s'acaba l'exercici. Però és veritat que el mes de setembre ja tenim una idea de com van les coses. Nosaltres estem contents, i estem contents perquè l'estiu no, perquè els 8 primers mesos de l'any no han anat malament. Els 8 primers mesos de l'any hem tingut més pernoctacions que el 22 i que el 19. És veritat que tenim un lleuger descens del nombre de turistes que han arribat, aproximadament al voltant d'un 5,9%, d'un 6%, però en canvi hi ha un increment global del 0,5% d'en quant al nombre de pernoctacions. Això ens fa que ens arribin aproximadament 3,6 milions de turistes i tinguem 15 milions de pernoctacions, que en definitiva és el que compta, no? Per tant, nosaltres, des d'aquest punt de vista, podem dir que estem satisfets. A més, també l'aeroport de Girona ha registrat un increment substancial i important, no? Tenim una recuperació positiva, prop d'un 28% més del que fa entre juny, juliol i agost, i un 12 i un 13% més del mateix període que l'any passat, dels primers 8 mesos. Jo crec que a final d'any, aquest any, passarem de 1,3 milions que va portar el 22 a 1,6 milions que podem portar el 23, i esperem que pel 2024 puguem superar els 2 milions de passatgers. Jo penso que aquesta recuperació paulatina és i ha de ser important, i també ho recuperem bàsicament també pel retorn de Jet 2 amb turistes britànics, que això també és important.
És una cosa, crec, Miquel, importantíssima, sobretot perquè l'estat ara mateix econòmic, amb la inflació, producte d'inflació, el fet de pujar totes aquestes xifres, estem de parlar que no ens podem queixar, perquè, ostres, els preus, aquesta inflació, tant de bo es controli de cara a l'any vinent, que llavors sí que podríem optar encara millorar-les, no?
Sí, perquè la inflació és elevada, el preu dels aliments, per tant, hem de comptar que els allotjaments turístics han incrementat del voltant entre un 15 i un 20, i els operadors turístics ho han fet a l'hora d'un 10%, no? Per tant, jo crec que l'esforç també de la gent, l'esforç de l'operador turístic, però l'esforç també del turista és important, i aquesta inflació tampoc s'ha reflectit amb els preus, amb els salaris, i per tant, doncs, l'esforç és important. Jo penso que aquí és una suma de la resiliència de tothom.
Sobretot suposo que molts empresaris els que estan fent és intentar absorbir part d'aquesta pujada perquè la cosa no es dispari.
Evidentment.
És un dels que, si no, seria impossible, això.
Si no seria pèrdua, i a pèrdua la gent no pot treballar a pèrdua.
No, és el que toca. Com, des de la Diputació, des del Patronat, com s'enfoca el futur a les temporades vinents?
Bueno, nosaltres fem una cosa que ens sembla que és cabdal i que jo crec que és l'èxit del Patronat de Turisme de les comarques gironines. Nosaltres fem una inversió aproximadament al voltant de 6 milions d'euros en promoció turística, però la fem no només als públics, sinó que el Patronat de Turista és un mixt entre el públic i privat. I, per tant, el que busquem cada moment és el nínxol que ens fa falta omplir, el nínxol on hem d'anar, el país que hem d'atacar i com ho hem de fer-ho. I més, ara posem 1,6 milions d'euros entre la Generalitat, la Diputació de Girona, que seria en nom dels ajuntaments, per el que és la promoció aeroportuària. Per tant, per aquest 2 milions o més que hem d'incrementar de passatgers, va amb això, no? Per tant, jo penso que hem de ser capaços, doncs, entre tots, de fer-ho. I això és un mixte. Nosaltres hem d'anar fent els nostres plans, no? Hem de fer els nostres plans estratègics, però més enllà dels plans estratègics, el que hem de fer és els públics i els privats anar de la mà, precisament per mirar on ens cal fer més promoció, i això ho continuarem fent.
Clar, l'altra pregunta que et faré deies que la temporada, mirem les xifres quan acaba la temporada, que seria el dia 31 de desembre, no? Pensem per aquí.
Llavors, dic els balanços, a mi m'agrada fer els del 31 de desembre.
I ben fet, eh? I és que més o menys, clar, acaba la temporada turística de l'estiu, que ja és una molt bona fotografia, però quan parlem de tancar el 31 de desembre, parlem d'una qüestió molt important i que s'ha lluitat molt des de tots els patronats de turisme a Catalunya, i és la desestacionalització. Ostres, no sé com va aquesta feina, perquè és una lluita d'aquestes importants per precisament per això, per desestacionalitzar.
Bueno, per això nosaltres busquem que els operadors aeris vinguin tot l'any.
Clar.
Perquè per dir-los a les companyies aèries fer una promoció turística a l'aeroport els mesos d'estiu no cal la fer-la.
No, ja venen. Això està fent, el problema és el tren.
Cal fer-la al llarg de l'any. I sobretot en aquestes, quan fora de la temporada d'estiu. O quan diguem que hi ha d'haver, doncs, esdeveniments com la Ryder Cup, no ho diguem perquè... Perquè ja està, volem la Ryder Cup, volem perquè la Ryder Cup porta gent tot l'any.
Correcte.
O en els propers 10 anys i més enllà ens ha de portar això. O quan fem la ruta del vi o la ruta gastronòmica, no la fem perquè sigui els mesos de gener, perdó, d'agost, juny, juliol i agost. Això no cal, els hem de fer durant tot l'any, no? Bueno, doncs precisament per això el turisme esportiu o el turisme gastronòmic o l'enogastronòmic, doncs això ho fem al febrer, perquè en tot cas és que té sentit.
És vendre la part que no es coneix tant, no, perquè l'estiu ja està venuda.
Llavors, això és el que el patronat precisament també fem. I això va tinguent èxit.
Això és bo. Doncs, senyor Miquel Noguer i Planas, president de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme de Costa Brava Girona, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies
a vosaltres. I feliç dia del turisme.
Gràcies, igualment per vosaltres.
Avançat, un dia del turisme avançat en aquest cas, perquè ja sabem, avui ho celebrem dia 25, però és el dia 27 de setembre, quan és el Dia Mundial del Turisme. Estem a punt d'arribar a la una. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a sentir, recuperar, escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Entrats a migdia, Cope Catalunya i Andorra, començarem parlant d'una aplicació o d'un sistema de pagament que ha pujat com l'escuma. Parlo del Bizum. Darrerament, qui no ha fet servir el Bizum? Doncs en parlarem de tot això i analitzarem. Darrerament, fins i tot, moltes entitats ja no demanaran claus quan paguis en certs llocs. Com ho hem d'utilitzar i no utilitzar bé el Bizum? Fins i tot hi ha unes quantes estafes al darrere de tot això. En parlarem després. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.